Benvinguts de nou, teatrers i teatrers sabadellencs, a la vostra cita setmanal, la Ràdio Sabadell, del programa que segueix incansablement l'activitat del món del teatre a la nostra ciutat, l'Amunt al Taló. I l'equip habitual que puja al taló amb la màxima empenta està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. La veu del programa, Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I els continguts d'avui, el programa 121, venen marcats per l'entrevista que li farem tot seguit al nou regidor de Cultura, en Carles de la Rosa. Però, a més de tot això, també podreu escoltar els següents continguts.
Amunt al taló.
Primer de tot, repassarem la cartellera teatral de la setmana a la platea indiscreta amb l'Eloi Garcia. També parlarem a l'entrevista de l'esperada reestrena d'Oliver, el noi de l'orfenat al Teatre Sant Vicenç. I aquesta setmana sí que viatjarem de Sabadell a Broadway de manera musical de la mà de la Maria Pucurull, que ens presentarà les cançons de teatre musical. I acabarem, com sempre, anant al Teatre a Barcelona amb l'Elvira Franc a Teatre de Franc. I plantejats tots aquests continguts, apugem el taló de l'Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I comencem el programa d'avui, el 121, fent el repàs de a la platea indiscreta amb l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, molt bé.
Com
ho
tenim, això?
Temes avui.
Doncs som-hi. Goita, fes-ho bé, que hi ha el regidor que està a punt d'entrar, eh?
Ah, no, 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 avui no m'equivoco, eh? Vaja, diria, mira, Goita, primer, al Teatre Sant Vicenç estrenen Oliver, el noi de l'orfenat. Bé, estrenen, reestrenen, perquè ja l'han fet dues vegades, aquesta és la tercera, serà emocionant. Estrenen aquest dissabte, ho faran a les 7, i després cada diumenge fins l'1 de desembre, que ho faran a 11:45 i a les 6. Un altre dissabte també, de fet, el 23 de novembre, també a les 7. Al Teatre del Sol hi continuaran, bé, no, estrenaran la cantant Calva, el 27, aquest diumenge mateix, ho faran tots els diumenges i dissabtes, el dissabte a les 6, i dissabtes també, perdó, a les 8. A la bàscula prorroguen Boja, de Tom Topor, aquest divendres, dissabte i diumenge. Divendres i dissabte a les 9, diumenge a les 6. Al final m'he equivocat, m'has posat nerviós amb el regidor, eh?
No, no et posis nerviós,
A l'alternativa, per si te'l vas perdre quan la van fer el Ciervo, i tornen a fer Aló, Aló, produïda pel Ciervo Teatre, el dissabte a les 10 i diumenge a les 7. El Galliner i la Covertera fan la coproducció dels Fusells de la Senyora Carrar, de Beltrat Verds, el 24, 25 i 26 a les 9, a Can Capablanca. I a l'Espai Sant Gicuni, el carrer Garcilaso 110, per si no el tenies acabat de localitzar, i fan Perduts i Peluts, un musical familiar, el dissabte 26 a les 6, i La Bona Doctora, també el mateix dissabte, aquesta és una comèdia juvenil, a les 9 del vespre.
Molt bé, Eloi, doncs moltes gràcies per aquest repàs tan ràpid. Ens trobem la setmana vinent.
Avui tocava així. Adéu-siau.
Amunt al Taló, amb els teatres de l'Estat. L'entrevista.
Sabadell compta amb un regidor de cultura que prové directament del món del teatre i que, justament per això, a l'Amunt al Taló, abans, ja havíem tingut l'ocasió d'entrevistar-lo. I avui, des del punt de vista d'aquest nou càrrec, hem volgut tornar-lo a convidar per tal de parlar d'aquesta passió que tots tenim en comú, el teatre sabadellenc. I volem agrair-li especialment que hagi acceptat la invitació i que avui puguem entrevistar a l'Amunt al Taló en Carles de la Rosa, regidor de cultura de l'Ajuntament de Sabadell. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Carles, com ho portes, això d'assumir un càrrec d'aquest tipus? T'esperaves la feina que suposa?
La veritat és que m'ho esperava, però quan hi entres t'adones que les coses són bastant diferents. No té res a veure ser un ciutadà que consumeix o que genera cultura i la dinamitza a estar a l'altra banda de l'administració i treballar des d'allà. Les coses canvien moltíssim.
Ja. I per començar l'entrevista hem volgut demanar als presidents de la Sabadell Teatre Associació que ens fessin arribar algunes preguntes que recollissin les inquietuds de les seves entitats respectives. I aquí en tenim algunes. La primera és: què hi ha de cert en la recuperació del macroprojecte de la Ciutat de la Música i Cultura, l'Eix Macià? I en cas que hi hagués intenció de fer-ho, quin paper jugarem o bé i tindrem cabuda les entitats que formen part de l'ESTA i la resta d'entitats de l'Arts Escèniques de Sabadell? La primera va al gros, al macroprojecte.
Directe, directe. A veure, de cert no hi ha absolutament res. El cert és que és un projecte que va néixer en un moment que a nivell polític, econòmic, històric, era molt diferent. Nosaltres en cap moment hem pretès, ni quan estàvem en època d'eleccions en el programa, portàvem aquesta proposta. L'única cosa que potser ha generat confusió és que un dels projectes que nosaltres portem, que ara s'està ja començant a treballar molt seriosament, l'emplaçament és el mateix. Llavors, suposem que per aquí venen algunes de les sensacions que pot tenir determinada part del món cultural que estem intentant reproduir aquest esquema. El que pretenem nosaltres aquí és portar un edifici que ara mateix té un dèficit molt important a la ciutat de Sabadell, que és el tema de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori, i estàvem buscant un espai de la ciutat que fos més epicèntric, que permetés que hi confluïssin molts barris de forma molt propera, i el que generem és un edifici que no té cap mena de pretensió faraònica, simplement el que pretén ser un equipament molt funcional que posi una mica, dignifiqui aquesta democratització dels estudis musicals que necessitem que tingui la ciutat i que, per tant, l'equipament respongui a les necessitats actuals que té tant conservatori com escola de música. El que passa és que ja que fem l'esforç de situar un equipament com aquest en un espai tan privilegiat, el que pretenem també és que determinades entitats de la ciutat hi trobin un emplaçament perquè també puguen descongestionar equipaments com, per exemple, l'Estruc, i llavors es busca crear uns espais polivalents on entitats musicals de la ciutat hi trobin sales d'assaig correctament aclimatades, insonoritzades, inclús amb espais de despatx per poder acumular els arxius de partitures, guardar els instruments i que hi puguin tenir un espai de treball. Segurament això també generarà que, perquè el conservatori ho necessita, hi hagi un auditori de música, però auditori, no un espai d'arts escèniques, sinó un auditori, que pugui ser sobretot d'ús del conservatori, per tant amb un aforament coherent amb les necessitats del conservatori, que queda, evidentment, quan no sigui utilitzat pel conservatori, podrà tenir un ressò de cara a la ciutat. I això farà que, bueno, segurament tindrem un equipament musical més, però això és tot. Que pugui tenir creixement en el futur, que altres equips de govern en generacions futures o en altres moments s'hi pugui trobar perquè l'emplaçament permet més ubicacions, altres coses, això de moment ara mateix, en aquests 4 anys, no ho podem contemplar.
Mm-hmm. Per tant, diguem-ne que en un espai que és tan gran com tota aquella mansana de tot un solar doncs enorme, de moment hi hauria la idea de traslladar-hi el que seria ben bé el conservatori de música.
Correcte.
Molt bé. I una altra de les preguntes que ens han fet arribar els presidents és: en participar a les escoles que fan extraescolars de teatre a la gala de Sabadell Aixeca el Taló, ens hem adonat que hi ha moltes escoles que no coneixen el que fan les nostres entitats i les programacions de teatre. Teniu contemplat fer algun tipus de promoció de les entitats que fem teatre a les escoles de Sabadell?
Nosaltres creiem que és una tasca que hauria de ser compartida i acompanyada, és a dir, les entitats tenen una part de la responsabilitat, l'Ajuntament per l'altra banda pot facilitar els canals i trobar els espais perquè això pugui succeir. Hi ha temes com el Ciutat i Escola, que segurament és aquest punt de trobada entre la realitat del món escolar i altres mons de la ciutat. I el que també, per exemple, funciona molt bé són iniciatives com les que està fent servir en aquests mateixos moments l'Estruc, que hi ha centres escolars que tenen la sort de poder accedir a tastets o assajos oberts amb col·loquis posteriors amb les companyies, i és un format molt bo perquè moltes vegades porta que aquests mateixos alumnes després facin que els pares els acompanyin i, per tant, són públic d'aquell mateix espectacle quan ja és en format totalment protocolari. Estaria molt bé generar sinergies d'aquest estil entre els grups de teatre de Sabadell, tant els professionals com els amateurs, perquè el món escolar hi tingui accés a la cultura. Jo crec que seria una fórmula molt, molt interessant. Els assajos oberts són, o ja sigui per fer una part de l'espectacle o per poder veure tot el funcionament intern, són una manera molt suggerent de que el consumidor de teatre ho vegi des d'un altre angle, valora més l'esforç que s'està fent, valora molt més la intensitat del treball, pot veure a més el backstage i el que està succeint al darrere, que jo, per exemple, recordo que quan el Teatre del Sol, amb l'Emili del Bas, fa molts anys, quan jo era jove, ens permetia fer un tour per tota la instal·lació del teatre, tenies la sort de poder veure l'altra banda, i això a mi em va fascinar tant que uns anys més tard em vaig dedicar a anar a l'Institut del Teatre, vaig ser direcció escènica i per aquí va anar després el meu futur, i crec que estaria molt bé que l'Ajuntament, col·laborant amb les entitats, anés buscant espais perquè això sigui possible. Llavors, la promoció seria totalment des de dintre.
Molt bé. I aquestes són algunes de les qüestions que ens han plantejat els presidents de l'Estat, però més enllà d'això també volíem preguntar que hi ha entitats que tenen dificultats per disposar d'espais per desenvolupar les seves activitats i sol·licitar i disposar de tots aquests espais. Teniu pensat d'alguna manera millorar i facilitar aquesta gestió dels equipaments municipals cap a les entitats de Teatre Amateur de Sabadell?
És un tema que és més complex del que semblava quan portàvem el programa, perquè després et trobes que s'ha de transversalitzar entre diverses regidories, perquè potser equipaments que podrien estar disponibles no depenen directament de cultura, per exemple, i estem treballant i de forma molt intensa. Creiem que hi ha espais que estan molt, en aquests moments, massa apretats d'activitat, com per exemple l'Estruc. Precisament aquest tema del conservatori disculpeu, seria una fórmula també per esponjar una mica més la programació de l'Estruc, perquè si les entitats musicals trobessin un espai més idoni, segurament podrien abandonar, per tant, les sales d'assaig de l'Estruc i que hi hagués més espai perquè altres entitats, en aquest cas de caràcter d'arts escèniques, poguessin utilitzar-les. Buscar equipaments que en determinats horaris estan tancats i intentar sincronitzar també aquests horaris amb els horaris reals de les entitats que, les que són amateurs, acostumen a ser a partir del vespre, quan la gent plega de la feina. I hi ha molta voluntat en aquest sentit d'aconseguir dotar-los al màxim de possibilitats de que puguin desenvolupar les seves activitats. El tema de trobar locals que estiguin assignats no és tan fàcil, no tenim una quota de locals tan àmplia com per poder fer això, però sí, com a mínim, que els equipaments municipals estiguin al màxim a la seva disposició. I això s'hi està treballant de forma molt seriosa.
I comparat amb altres ciutats del nostre país, Sabadell disposa d'un teixit de teatre amateur riquíssim i molt intens, i tu ho saps perfectament. Us heu plantejat a nivell de promoció de la nostra ciutat que aquest fenomen tan singular de Sabadell sigui un element de promoció?
Nosaltres creiem que aquest quilòmetre zero, que a més, i per experiència ho tinc molt clar, la gent jove de dia d'avui ve amb una formació molt potent, que a vegades inclús supera la que han rebut en les pròpies entitats, perquè després són nois i noies que han anat a formar-se a escoles professionals, i que quan venen aquí a Sabadell s'estan creant espectacles a dia d'avui d'una qualitat tant a nivell de direcció com de producció, com de qualitat artística, interpretativa, musical, de tot tipus, que demana evidentment que moltes vegades estem podent comparar aquests espectacles amb espectacles que es consideren professionals a la capital, per exemple, i serien totalment possible que ho poguessin fer allà. És lògic que nosaltres necessitem ara que això es promocioni al màxim. Hem de buscar que la ciutat visibilitzi el que està passant a la ciutat, que entre les entitats hi hagi connexió i que ens creiem aquest rei tan important que tenim de cultura i de capacitat creativa. Nosaltres tenim una xarxa de teatres i, a diferència d'altres ciutats, la majoria d'aquests teatres fan residències i generen des d'òperes, musicals, concerts sinfònics, espectacles de text de tot tipus i de tota mena, i això l'Ajuntament el que ha de fer és buscar maneres de que evidentment es pugui promoure. Jo crec que hem de mirar amb el futur, eh? Ara, moment està tot en treball. Hem perdut mostres de teatre, taules de coordinació de teatre, hem perdut pel camí, això fa molts anys que no es dona, mostres que tenien a més dos cicles, el cicle amateur i el cicle professional. Hem de recuperar espais d'exhibició. Ens trobem la majoria de companyies amateurs, inclús sobretot, ja no només les que són més endèmiques o que tenen ja una trajectòria molt consolidada, sinó algunes que són emergents i que no tenen espais per fer les seves produccions. Et trobes amb que tens potser la sort de poder fer un bolo, que és el de l'estrena, i a partir d'aquí ja no tens moltes més opcions. Gràcies a una mica també al treball de tota la ciutadania s'han anat generant sales privades que permeten que això ara estigui una mica més flexibilitzat, però crec que hem d'intentar coordinar-nos entre tots perquè això aflori i que d'alguna manera es consolidi.
Parlaves de les mostres de teatre i la taula de teatre. De fet, és un dels punts que portàveu en el programa electoral. No sé si pots explicar-nos una mica com voleu desenvolupar aquests dos projectes, el de la taula de teatre, del teatre de les, bueno, del teatre a Sabadell, i el de la mostra de teatre.
No està encara definit del tot, perquè és un treball que s'ha d'anar desenvolupant a poc a poc, però el que sí que està clar és que si no ens sincronitzem entre tots, si no compartim projectes i veiem fins a quin punt és possible, doncs inclús no contraprogramar-nos, Una cosa que ens passa molt a Sabadell, aquesta famosa frase del Sabadell cadascú va per ell, acabem sent autors creatius, però després no som consumidors moltes vegades, no ens dona temps perquè estem en la voràgine dels assajos i no ens organitzem per poder anar a veure els altres grups. Hi ha entitats que estan, potser no estan en l'àmbit del centre de Sabadell, que fa potser 30 anys de trajectòria que estan funcionant i estan totalment invisibilitzades. I després quan fan alguna incursió al centre, la gent es sorprèn i aquests d'on són? I llavors penses, és que realment no ens coneixem prou. I hauríem de buscar un espai en què estigui tothom convidat. Jo crec que la iniciativa, per exemple, de l'Estat és, en aquest sentit, és molt positiva i sé que al principi pretenien que hi hagués potser més adhesions i no va ser fàcil, però perquè precisament el que ens passa és que ens falta més comunicació, que hi hagi més fluxes de treball entre tots. Les sinergies hi són, perquè quan les companyies es demanen favors, es demanen sessions de vestuari o que hi hagi temes amb botillatges, escenografies, ja està succeint d'una manera natural, però potser sí es pogués organitzar una mica d'una manera més consolidada estaria molt bé. I l'Ajuntament, evidentment, això no ho pot forçar, però sí ho podria promoure i intentar acompanyar-ho, aviam si és possible que d'una manera natural això succeeixi i després, evidentment, ja vagi seguint el seu curs natural. No?
De fet, això que comentaves, nosaltres des de la Monaltoló justament intentem també donar difusió de totes les, no correcte, només de les entitats que formen part de l'Estat, sinó de tots els àmbits de tota la ciutat. Una altra pregunta, ja entrant més a temes propis, diguem-ne, del que són les entitats de que formen l'Estat. Aquest any s'ha realitzat la quarta gala del Sabadell Aixeca el Taló i, com havia passat en anteriors edicions, les invitacions quan es van posar a disposició del públic es van exaurir en una hora. Per què en lloc del principal no s'ha pensat en fer la gala a la Faràndula?
Clar, jo, com que acabo d'arribar, aquestes coses les dic, remetem a l'històric, no? Llavors he fet la consulta quan m'han dit per què hi ha tan poques entrades disponibles, s'exaureixen molt ràpid, tu te n'adones i dius, clar, és una llàstima, clar, no tindria sentit fer més d'un passi perquè és com un event que ha de ser com més efímer, no? Una sola ocasió ja està bé. Sembla ser, pel que tinc entès, que hi ha hagut una mica el debat sempre al respecte de si l'equipament més adient seria Faràndula o principal, que és una cosa que sempre es posa sobre la taula en cada edició. Segurament per temes de pressupost, per temes de quin dels dos teatres està més ben equipat, que si fem una comparativa, dintre tampoc està excessivament ben equipat, el principal té més facilitats, s'acaba arribant a la conclusió que el principal de moment ha estat l'alternativa. Però jo, com que sé que és un tema que està sobre la taula, de cara a la propera edició intentarem veure si és viable i si, evidentment, els responsables estan d'acord i els interessa, aviam si és possible i realment poguéssim doncs, arribar a omplir un teatre que té molt més aforament i que, per tant, hi pugui participar i gaudir-ne molta més gent d'una gala com aquesta.
Mm-hmm. Molt bé. I de cara al que és la Cavalcada dels Reis, que és un espectacle en la que l'Ajuntament, a part doncs, de ser una nit màgica per tots els infants i amb tota l'aportació dels mateixos Reis Mags, també doncs, hi ha una participació important tant de l'Ajuntament com de les entitats de l'Estat i es converteix en l'espectacle més vist de la ciutat. Teniu pensat alguna modificació?
Ara, tal com ens ha passat amb la Festa Major, hem heredat un model i un format que, a més, en concepte i en base ens sembla molt bé, que, a més, ve d'un relat que s'està consolidant des de fa pràcticament 4 anys, que està tot vinculat a aquest conte que es va escriure expressament i que cada any s'edita amb nous il·lustradors i que es busca d'alguna manera que tot tingui un sentit molt lligat al Sabadell industrial i romàntic en aquest aspecte. Nosaltres ara aquest any hem fet algunes aportacions a un nivell sobretot artístic per fer-ho evolucionar una miqueta més, però que segueix aquesta mateixa línia. No hem parlat de si de cara a properes edicions es faran modificacions substancials. De moment el que sí que tenim és una persona que porta el sentit dramatúrgic de tot el tema perquè tingui tot molta coherència, estigui molt lligat, que tots els nusos de la història estiguin perfectament i els detalls estiguin ben travats i que per tant tant els nens com els adults puguin gaudir en tot el que seria els events nadalencs que formen tot aquest calendari que culminen amb la cavalgada, estigui tot en una coherència absoluta. I això s'està ballant perquè sigui així i de fet s'està treballant en aquest aspecte, però no es notarà un canvi de concepte perquè que de moment hem seguit la línia del que hem heredat amb el govern anterior, que clar, a més amb els tempos de l'administració és molt difícil que puguis fer modificacions perquè no donaria temps després que els contractes es poguessin...
Els pressupostos, etcètera, els contractes, etcètera. Totes aquestes coses. Un altre, també parlant de ja entrar, no, potser més amb la programació dels equipaments municipals propis, aquesta tardor hem pogut veure la Tendresa, aquest cap de setmana passat, i d'aquí poc la Reina de la Bellesa de l'Inen. De cara doncs, a la segona part de la temporada, no sé si ens pots avançar ja alguna de les propostes que
només
que
en puc avançar una, només me'n deixen avançar una, que és la que està lligada, la resta s'està revisant. El que sí que tenim clar és que la producció del Teatre Nacional de Catalunya de Rambla de les Floristes, de Josep Maria de la Sagarra, que ha dirigit el Jordi Prat Coll, tindrà lloc el dia 9 de febrer en el teatre principal. Això sí que és un tema que ja podem avançar. Aquest any el TNC surt de gira i no hem volgut ser menys i poder portar la producció a la ciutat.
Un Sagarra, la Rambla dels Floristes, que es va estrenar fa molt poc, la setmana passada, si no m'equivoco, molt bé. I llavors ja per acabar, amb un context tan complex com el que viu el nostre país actualment, què creus que el teatre i la cultura poden aportar per intentar donar resolució a aquesta situació?
Aviam, el teatre és el bon teatre, és un reflex de la societat. El podem posar en un mirall esperpèntic o el podem posar en un mirall més realista, però està clar que el teatre és un vehicle d'idees, de sentiments, ens dona un element que és molt important, que és la catarsi. Quan tu entres en una sala a veure un espectacle d'arts escèniques, a l'altre costat, quan acabes, hauries de sortir modificat d'alguna manera. No té per què canviar-te la vida exactament, però sí, hauries de sortir reflexionant, comentant i havent-te posat una mica en crisi algunes coses que et facin generar debat i et facin plantejar-te una mica el sentit de les coses. Crec que el teatre a dia d'avui pot ser una vàlvula d'escapament, i poden tenir un divertimento que m'ha determinat, doncs avui em ve de gust riure, necessito alliberar pressions, seria una de les funcions. I per altra banda, sempre està bé que quan surtis hi hagi un residu molt important de que dèiem, no? D'opinió, de debat, de posar en crisis, de, no sé, la comicitat, la paròdia, el drama, la tragèdia, tot va una mica en la mateixa línia. A vegades ens porta això, a sortir d'un espectacle plantejant-nos moltes coses, i crec que estaria molt bé que el teatre ara serveixi com aquest espai de reflexió col·lectiva i que ens fordi com a mínim intentar aprendre el que podem millorar.
Doncs Carles, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer poder conversar amb tu de teatre i de les propostes que teniu previstes doncs, per ajudar i col·laborar a la difusió de la cultura i de les entitats de teatre a la nostra ciutat. Ja ho saps que sempre que vulguis venir doncs, a l'Amunt al Taló per, doncs, pel que sigui aquí estem. I això, doncs moltíssimes gràcies.
I moltes gràcies a vosaltres per fer aquest programa. Moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
L'octubre de 1988 es va estrenar al Teatre Sant Vicenç una obra de teatre que marcaria la seva història de manera molt remarcable. Primer, perquè va ser un èxit i de les 8 funcions programades se'n van acabar fent 25. I en segon lloc, perquè a raó d'aquella obra va ser necessari crear el taller de teatre de Sant Vicenç, que aquest any celebra els 30 anys. Estem parlant d'Oliver, el noi de l'orfenat, l'adaptació a teatre musical de la novel·la de Charles Dickens, Oliver Twist. I per aquest motiu, la programació del Teatre Sant Vicenç recupera aquest muntatge a partir del cap de setmana vinent, i a l'Amunt al Taló ens visiten per poder-ne parlar la Noa Roff, monitora del taller de teatre i equip i forma part de l'equip de direcció d'aquest Oliver. Bon vespre, Noa.
Hola, bon vespre.
També tenim el Marc Mendoza. Bon vespre, Marc.
Bon vespre.
El Llorenç Costa. Bon vespre, Llorenç.
Bon vespre, Jaume.
Que tots dos interpreten el paper de Bill Sykes, que ja ens explicareu quin personatge és. I també ens acompanya el Bernat Clapés. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre.
Que fa el personatge de...
Oliver.
És l'Oliver d'aquest Oliver Twist, per tant, el protagonista de l'obra, que també està al nostre estudi. Noa, per començar, el plantejament que heu fet d'aquest muntatge és especial perquè el repartiment té tot un element comú i algun vincle amb el taller de teatre. Quin és aquest vincle i aquest element?
Exacte, el que s'ha fet és que, com que aquesta obra, el taller de teatre es va formar a partir d'Oliver Twist fa 30 anys enrere, doncs al tornar a recuperar aquesta obra vam intentar que l'element comú fos que haguéssim format part del taller de teatre durant aquests 30 anys. I per tant hi surten alumnes actuals del taller de teatre, exmonitors, exfamiliars, familiars actuals, avis, mares, pares, i això és el que té en comú.
I a més a l'hora de plantejar doncs, tot el muntatge, també ja heu repartit una mica les escenes per diferents grups del mateix taller, oi, si no m'equivoco?
Exacte. Com que el taller teatre compta de 200 alumnes, el que hem fet és repartir en dos grups, el grup A i el grup B, per tant, cada repartiment té uns 150 actors, dels quals 100 són del taller de teatre alumnes actuals. I els altres doncs, són familiars o exmonitors.
Déu-n'hi-do, estem parlant de, o sigui, dius 150 sí. En total cada un dels grups.
Sí, 150 persones sobre l'escenari.
Per tant, Déu-n'hi-do, una feinada. I tota aquesta feinada a nivell de direcció i muntatge l'heu portat directament l'equip de monitors del taller de teatre.
Sí.
Com us heu coordinat?
Vam començar el càsting fa un any enrere, el 29 d'octubre, i just a l'acabar el càsting ja vam començar amb els assajos perquè vèiem que havíem de començar l'any passat per poder portar una bona gestió. El que vam fer va ser primer començar amb les escenes dels alumnes actuals del teatre i els que s'han incorporat aquest any nous, com seria el grup de diminuts o prediminuts, s'han assajat ara recentment quan s'ha tornat a començar el taller de teatre. I tot això sumant-li també els actors principals que actuen també amb els alumnes del taller.
No sé si vau veure, per joventut no, la versió que es va fer l'any 88, però no sé si heu vist algun dels vídeos o algun muntatge per provar-ho, perquè ens pugueu dir quines modificacions hi han hagut respecte a aquella versió del 88 i aquesta actual.
La del 88, més o menys, jo crec que l'hem canviat una mica, però s'assembla bastant. I la del 2009, jo crec que sobretot s'ha canviat la distribució de l'escenari, perquè hem afegit un pont, que abans eren com diferents cases amb teulades, i ara és un pont, que és el pont de Londres, i el vestuari s'assembla bastant, això sí, i ens ha servit molt tenir els DVDs per poder basar-nos també en veure com ho van fer en aquell moment i poder fer el màxim similar possible.
I tècnicament l'obra és molt complexa. Com heu preparat tots aquests elements d'escenografia, vestuari, ambientació? De l'època heu comptat amb només els monitors o heu comptat amb més gent?
La veritat és que donem sort que hem comptat amb l'ajuda de mares i pares dels familiars dels alumnes del taller de teatre, perquè vestir a 150 persones no és fàcil, a més que hi ha alguns grups que utilitzen dos vestuaris perquè es canvien en un moment de l'obra, per tant s'ha hagut de construir amb vestuaris des de zero, i amb això hem comptat amb l'ajuda de mares que han vingut a cosir quasi diàriament per construir tots aquests vestuaris.
Molt bé, per tant, ha sigut també a part de tot aquests 150 intèrprets, tota la gent que hi ha hagut al darrere, que hi ha col·laborat també, és molt important, no?
Sí, sí.
Bernat, escolta una cosa, com és l'Oliver?
L'Oliver és un nen que al principi la seva mare es va morir i el va deixar en un orfenat, i un dia em va demanar més menjar i al cap van passar moltes... El van portar a vendre els per als carrers i...
No ens expliquis més coses. O sigui que el pobre nano, noi, és un orfe, no?, que li passen moltes coses. Creus que és un nen que té molt caràcter o perquè s'enfronta a les situacions que se li van plantejant? O com ho veus, això? Què et sembla?
Sí, té bastant caràcter. Sí. Perquè... el persegueixen, també en alguns moments es posa enfadant-se.
O sigui, que té una mica de tot, no?
Sí.
I qui és el que li fa patir, que diguem-ne, el fa patir més a l'Oliver? Què creus que és? Quin personatge creus que és el que el fa patir més?
en el Bill Sykes, jo crec.
El Bill Sykes, que el tenim aquí. A més, no en tens un, no. Estàs amb molta inferioritat de condicions perquè en tens dos Bill Sykes. Marc, el Bill Sykes, com és aquest Bill Sykes, el personatge de Bill Sykes?
En una paraula, un malparit. És una persona que viu del crim, bàsicament. Tracta malament a les persones del seu entorn, és un personatge abusiu amb la resta dels altres personatges.
I la relació amb els altres personatges, justament amb el personatge femení més important, que seria el de la Nancy, com és aquesta relació?
Bé, és una relació realment destructiva, especialment per la Nancy. Bill Sykes la tracta molt malament, la maltracta, de fet, però ella segueix al seu costat perquè se l'estima, i això, evidentment, genera una espiral de la qual serà difícil escapar-se.
I Llorenç, tu ja portes uns quants personatges, aquest Bill Sykes, no sé si t'ha costat molt d'agafar un personatge dolent de la línia tan doncs malparit, com deia el Marc.
Sí, realment aquest personatge no és el típic dolent carismàtic que et pots trobar en molts dels muntatges que fem al Sant Vicenç, que no cap, com que molts són, bueno, obres infantils com Oliver Twist. En altres muntatges és un dolent molt carismàtic, un dolent que de seguida el públic connecta amb ell, perquè encara que sigui presentat com el personatge dolent, no deixa de ser una caricatura o acaba ridiculitzant-se durant tot el muntatge, i la gent empatitza molt amb aquests dolents de, diguéssim, de Disney, no? Que són els que normalment et trobes en aquests muntatges, però el Bill Sykes és que és dolent, dolent, dolent. O sigui,
no és un dolent simpàtic.
No,
genera cap simpatia.
No, és que a més és bueno, o sigui, no pots agafar-lo per cap banda, o sigui, és un dolent, es porta fatal amb la Nancy, només es vol aprofitar de tothom, i per tant, o sigui, no té cap justificació, és un criminal, com deia el Marc, és un criminal. No.
I Bernat, a l'hora de preparar aquesta obra, què és el que t'ha costat més de preparar?
El paper, perquè he tingut molts assajos i això m'ha costat.
Preparar estudiar-se el paper,
sí.
És el que més ha costat. I les cançons, què tal?
Bueno, ara bé.
Hi ha algun moment, algun tros de l'obra que diguis, ostres, aquest tros és molt, molt complicat, o em costa molt, o és molt difícil?
De cançons?
De cançons i d'escenes normals.
A mi una que em costa molt, i també amb uns altres personatges, és la de quan venen a fer unes coses i se m'emporten.
Quan et venen a buscar per... Molt bé. Ara ho explicarem als oients. Jo vaig fer l'Oliver fa 30 anys i feia el paper del Bernat també, i recordo que, no sé si per compartir-ho amb tu ara, Bernat, aquí a la ràdio, per mi el moment més dur, tot el primer tros, fins que realment aconseguia arribar a la casa del Fagin, com que l'obra ja tothom la coneix, fins que arribava aquell moment, tot el primer tros, sobretot el tros de l'orfenat, per mi era com el tros més dur, el que em costava més, era el més difícil de fer, sobretot el tros del judici en l'orfenat. No sé si tu també et passa,
sí,
això.
Sí, a mi sí, sí.
El fet aquest que t'estan acusant allà tots, oi que és dur?
Sí.
Sí? Molt bé, doncs escolteu, una altra pregunta per tots ja en general. Una obra que va ser escrita a partir d'una novel·la de fa dos segles, què creieu que aporta al públic actual? O sigui, una obra escrita fa dos segles, què pot aportar al públic actual?
Bé, en el tema que ja comentàvem abans, aquest tipus de relacions abusives, que és la que té amb Bill Sykes amb la Nancy, desgraciadament encara està prou vigent avui en dia. Per tant, el tema del maltractament, el masclisme, està encara ben present a la nostra societat, i aquest no deixa de ser un altre mirall on es veu reflexat aquesta situació que, per desgràcia, encara persisteix.
No sé si hi ha alguna altra cosa.
no,
el fet de la pobresa?
Sí, clar, evidentment, o sigui, el tema que tracten des del principi, una frase que crec que diuen molt al principi els jutges que estaven parlant abans, és que són pobres i els pobres no es poden alimentar, per tant, o sigui, alimenten poc els nens perquè no s'acostumin a menjar, perquè saben que seran pobres, que no sortiran mai d'aquest estament sent pobres, per tant, des de ben petits els forcen a menjar poc perquè mai s'acostumin a menjar molt, i si mengen molt, ja ho diuen, si menges molt et tornes un rebel, et tornes un revolucionari. Per tant, és com això, doncs, com mantenir com aquest estament, mantenir tot l'estament, la gent pobra separada de la gent rica, una cosa que actualment també sembla que molta gent vulgui potenciar, i d'on volem sortir, i diguéssim, és que fa uns anys era així i d'aquí no en sorties, i és una obra que tracta molt això, o sigui, quasi tots els personatges són molt pobres, tret d'alguns concrets. Per sort, l'Oliver troba gent que l'ajuda, però sí, és el tema de la pobresa i de les classes i els estaments aquí es veu molt clar en aquesta obra.
Mm-hmm. Molt bé, i ja per acabar, vosaltres, la versió que es va fer l'any 88 va ser un èxit molt sonat, com explicava al principi. Per què creieu que va tenir tant ressò i va tenir tant èxit aquell Oliver de fa 80 anys, mirant-ho ara des de la perspectiva de que heu preparat un altre cop, una altra vegada Oliver?
Jo crec que el fet també de ser musical és una manera de veure la realitat d'aquell moment, de Londres 1830, però també més amena, i el que dèiem ara, que es tracten temes que continuen sent ara, com el maltractament o la pobresa, però el fet de ser musical també t'ho prens d'una altra manera. I també que l'utilatge, tot i ser el 1988, estava molt aconseguit.
Mm-hmm. I dic que jo no el vaig veure perquè no hi érem aquí, crec que en aquesta taula, tret de tu que feia l'Oliver,
vosaltres
no
hi éreu,
sí. No hi érem.
Però per què creieu? Quins ingredients hi han perquè hagués sigut un èxit tan gran llavors?
Mm-hmm. Jo crec que és que van posar molta gent de l'escenari, molta canalla, molta gent, van estar assajant durant molt de temps, jo crec que van crear molt ara en diríem molt hype, molt amor per un projecte que van estar assajant durant molt temps, perquè jo recordo que em van dir no, és que vam assajar-la durant molt de temps. I jo crec que això va fer que quan la van estrenar la gent tenia moltes ganes de veure-la, i crec que va quedar un muntatge molt bonic, molt diferent del que els Sant Vicenç estaven acostumats a fer, molt diferent, i això va fer que, clar, que agafessin les 8 funcions i les convertissin en 20, quan has dit?
25 funcions.
I clar, jo crec que va ser un... Bueno, i a partir d'aquí jo crec que ja es van començar a moure coses diferents al Sant Vicenç, va ser un abans i un després.
I també, en línia del que comentava la Noa, jo crec que l'avantatge de tenir aquesta dualitat, de reflexar, de tenir un muntatge tipus musical que pot ser atractiu per un públic més infantil o més jove o menys acostumat al teatre més normal, per dir-ho així, però alhora la duresa, la realitat, el realisme amb què es tracten alguns temes més o menys socials i del retrat d'una època també pot atraure un públic adult, i llavors
aquesta combinació que li dona un àmbit familiar, no? Tant pares com a fills. Molt bé, doncs els nostres oients, tant els que vulguin recuperar el record d'aquest emblemàtic muntatge del Centre Sant Vicenç com els que vulguin redescobrir-lo de nou, que no es perdin aquest Oliver, el noi de l'orfenat, preparat des del taller de teatre de l'entitat Creualtenca, que s'estrena aquest cap de setmana, dissabte, a les 7 de la tarda, i a partir d'aleshores fins l'1 de desembre, tots els diumenges, a 11:45 del migdia i a les 6 de la tarda, amb un sol dissabte, oi Noa, que és el dia 23 de novembre, que és a les 7 de la tarda.
Sí.
Doncs, Bernat, moltíssimes gràcies per haver vingut, Marc, Llorenç, Noa, moltíssimes gràcies, molta merda amb les representacions d'Oliver, i endavant.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I aquesta setmana toca musical. Encetem la temporada de musicals a l'Amunt al Taló viatjant de Sabadell a Broadway, molt ben acompanyats amb la Maria Pucurull, que ens proposa diverses cançons d'autors com ara Weber, Fouse o Richard O'Brien. Agafem les maletes i ens traslladem de Sabadell a Broadway.
Bona nit, sóc la Maria i això és de Sabadell a Broadway, la secció dels musicals. Seguint el fil de la temporada passada on es va acabar parlant de l'edat daurada, anys 40 fins als anys 60, del tàndem Rodgers i Hammerstein, i musicals com Mary Poppins, Singing in the Rain, Carousel o Guys and Dolls, durant les pròximes seccions ens endinsarem dins un període anomenat New Inventions, que comprèn els anys 70, 80 i 90. Amb autors com Weber, Sondheim o Alan Menken, és una època on es produiran musicals com Cats, Dream Girls, Els Miserables o Into the Woods, on més endavant hi entrarem. Però començarem amb un musical que ben segur n'heu sentit a parlar. El primer musical rock òpera, ni més ni menys que Jesus Christ Superstar, musical dirigit per Tom O'Horgan, música d'Andrew Lloyd Webber i lletres de Tim Rice, es va estrenar al Mark Hellinger Theatre a New York el 12 d'octubre de 1971. Un musical amb cançons gospel dels últims dies de Jesús, però Rice decideix fer-ho des del punt de vista de Judas, amb temes com Heaven in Their Minds, on es poden veure reflectits tots els dubtes de Judas respecte a Jesús.
My mind is clearing now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus, you started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true.
Les crítiques de grups religiosos no van tardar en arribar a causa del costat més humà que s'ensenyava de Judas i com es deixava entreveure una relació més enllà de l'espiritual entre Maria Magdalena i Jesús. Hi van haver grans manifestacions davant del teatre. Per altra banda, altres grups religiosos veneraven el fet que s'hagués portat la història de Jesús als escenaris. Deixem enrere Jesus Christ Superstar per endinsar-nos en un musical que no va deixar indiferent a ningú. La nit és fosca, plou i el cotxe d'una parella jove s'ha espatllat. Enmig del bosc, l'única senyal de vida humana és un castell que sembla ser abandonat. Estrenat el 19 de juny de 1973 al Royal Court Theatre a Londres, The Rocky Horror Show fa un tribut humorístic a les pel·lícules de terror i de ciència-ficció sèrie B. Dirigit per Jim Sharman i llibret, música i lletres de Richard O'Brien, va estar en cartell a Anglaterra durant 7 anys fent 2.960 funcions. Tot i l'èxit que va tenir a Londres, als Estats Units no va anar tan bé. A Los Angeles va estar 10 mesos en cartell i a Broadway, el 1975, va tancar després de fer només 45 funcions. El fragment del tema que escoltarem ara és un dels més famosos del musical, Sweet Transvestite.
How do you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite. I'm transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign.
Tot i el fracàs a Broadway, s'han fet diverses reposicions i tours. A Broadway es va fer una reposició que va durar del 2000 al 2002 i va estar nominada a bastants Tonys. Es van fer tours per Anglaterra el 2009, per Corea del Sud el 2010 i Singapur el 2012. I per acabar la secció d'avui parlarem de Chicago, dirigit per Bob Fosse, llibret de Fred Ebb i Bob Fosse, música de John Kander i lletres de Fred Ebb. Originalment no havia de ser un musical. El 1926, Maureen Dallas va escriure Chicago, utilitzant les experiències que havia viscut, sent reportera de crims per Chicago Tribune. L'objectiu era fer sàtira d'una situació que s'estava vivint l'any 1920, on les dones acusades d'assassinat es convertien en celebritats. Va ser quan Gwen Verdon, estrella del musical Sweet Charity i dona de Bob Fosse, coreògraf i director, li va suggerir que seria un bon musical. Chicago es va estrenar al 46th Street Theatre a New York el 3 de juny de 1975, fent 936 funcions. Va rebre 11 nominacions als Tony Awards i en va sortir amb les mans buides. Però el 1996, amb una reposició, Chicago es va endur 6 Tonys. La producció a Londres es va estrenar al Cambridge Theatre el 1979 i es van fer més de 600 funcions. Més endavant, el 2002, es va fer la pel·lícula dirigida per Ron Marshall amb actors com Richard Gere, Renée Zellweger i Catherine Zeta-Jones. Es van dur 6 Oscars i va ser tot un èxit de taquilla. I amb un dels temes més famosos de Chicago, All That Jazz, despedeixo la secció d'avui. Però estigueu atents perquè a les pròximes seccions seguirem parlant de musicals com Grease, A Chorus Line o El Fantasma de l'Òpera. 5, 6, 7, 8. Fast and loose.
A Broadway. Teatre de Franc.
I ja som amb aquesta sintonia a la recta final del programa. Ens acompanya l'Elvira. Bon vespre, Elvira, què
bon
tal?
Bon vespre.
A que venim a ens vens a comentar, a repassar la cartellera, el que has anat a veure de teatre aquesta setmana.
Que aquesta setmana ben bé no he anat a veure gran cosa, però sí que porto coses que havia vist.
Endarrerides, tens feina acumulada.
Això. He de dir que estic com una mica trista de tot el que està passant, però tal com ens volen fer creure els catalans, som bona gent. Som molt bona gent. I aquest és el títol del que avui us parlaré de primer lloc. Una obra de Quim Mas Ferrer, El Club Capitol. L'actor català, conegut pel seu programa El Foraster, s'ha convertit en poc temps en un habitant més de cada poble que ha anat visitant. Ara el tenim la sort de tenir-lo a Barcelona i l'obra que presenta porta el títol d'una de les seves frases més famoses d'aquest programa televisiu. Bona gent. Bona gent, com ell considera que són totes les persones que es topa. Segons diu ell, coneix a la gent abans o després de les funcions i es va plantejar per què no conèixer-los durant l'espectacle. La seva simpatia, espontaneïtat i sensibilitat fa que en pocs instants el públic empatitzi amb ell i que començar com un monòleg on explica algunes vivències es converteixi de sobte en una funció on els protagonistes són els espectadors. Ells, nosaltres, en aquest cas, som els actors i les actrius que en Quim sap conduir per crear un espectacle cada dia diferent. Una funció irrepetible on es converteix en homenatge al públic. Tal com diu en Quim, sense públic no hi ha teatre, evidentment. I a partir d'aquí, tota la sala de butaques es converteix en escenari i els assistents en actors protagonistes. Una pantalla gegant al fons de l'escenari farà que el resto del públic pugui veure en detall potser la persona que està al seu darrere explicant alguna anècdota. No es veuen ni càmeres ni ningú filmant, però a la pantalla tan aviat es veu tot l'espai de butaques en general com un primer pla de la persona que en aquell moment està parlant. Aquests adquireixen el protagonisme i l'actor passa a ser un col·laborador més.
Per tant, hi ha com un treball de regidoria al darrere, no?
Sí, no es veu cap càmera.
No es veu cap càmera, però
però en canvi van enfocant o el públic tots en general, o unes quantes files, o la persona que en aquell moment està parlant, o en Quim, i no es veu res. I va sortint aquella pantalla gran. Molt, molt, molt original. En Quim no sap quines històries explicaran cada un dels que ell entrevista. No sap si durant la funció riurem o ens emocionarem, però sí que sap portar amb molt respecte i delicadesa el que l'espectador vol dir i el que es vol callar. El seu tracte sensible, afable, picant l'ullet amb humor i aquesta picardia emocionant a vegades i fent emocionar, tal com ja hem vist en el programa de televisió, i posant aquesta poesia i emoció, fa que la funció es converteixi en un relat de persones molt diferents, moltes vegades emotives i altres força còmiques. Tot un exercici d'improvisació i comunicació col·lectiva que fa que els espectadors es converteixin en una gran família. Al final sembla que ens coneguem tots. A més, quan ha explicat les teves històries, doncs empatitzes de seguida. Ressaltar la gran memòria de l'actor, ja que en acabar la funció fa un repàs dels noms i les històries de la bona gent que han intervingut en el seu espectacle. En definitiva, una obra feta amb el cor que va directament al cor de cada un. Estarà en cartell fins al 24 de novembre.
Molt bé. Gairebé que més que un actor aquí...
És el públic, els actors. Són els públics. El que passa és que ell els hi sap treure.
Sí. No, però vull dir que el mateix Quim Mas Ferrer demostra que va més enllà del fet d'interpretar un personatge, perquè vull dir que hi ha una feina de presentador, de psicòleg, segons com, no?, per saber tractar la gent.
I d'improvisar.
Molt bé, molt interessant.
Saber improvisar depèn del que expliqui cada un.
Sí. Molt bé, què més?
Doncs anem amb una obra que, segons ha dit el regidor de Cultura, el nostre regidor de Cultura, en Carles de la Rosa, es representarà a Sabadell el dia 9 de febrer. És la Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, que ara es fa al Teatre Nacional i després faran els bolos. Una obra que molts grups amateurs l'han posada en escena i, en canvi, l'àmbit professional no s'havia representat mai més des del dia de la seva estrena, l'any 1935. Sí que la vam poder veure en televisió, TV3, l'any 1986, on el seu paper principal l'interpretava la Rosa Maria Sardà. La Rambla de les Floristes, escrita totalment en vers, és un reconeixement a la Rambla més emblemàtica de tots els temps de Catalunya. Abans i ara, la Rambla és un passeig habitual per qualsevol persona que va a Barcelona, però també és un gran exponent de com van canviant els temps, les persones i els fets. El Teatre Nacional ha volgut representar aquesta obra de la mà del director Jordi Prat i Coll, amb una mirada clàssica pel que fa a la manera de les interpretacions. I al mateix temps, una combinació de recursos d'escenografia, música i ambientació moderns i innovadors. Una barreja de tots els temps i de tots els estils que a vegades descol·loca, diguem-ne, una mica. Perquè, d'entrada, sorprèn. D'una banda, sentir les poètiques paraules dites de la manera més tradicional dins del teatre, inclús amb una mica de cantarella, diria jo, aquella cantarella clàssica, i d'altra, veure uns moviments i acompanyaments altament imaginatius i trencadors. Mentre el primer terme es va representant fidelment la poètica, el poètic text, per l'altre van sortint uns fantasiosos personatges que cada espectador pot interpretar a la seva manera. Persones portant gàbies d'ocells, enllustradors de sabates, cantants trets del Liceu, gent corrent, gent passejant i, finalment, un breu record amb els que van patir l'atemptat de l'agost de 2017. I un piano a les mans del Dani Espasa, que de tant en tant et va posant el seu toc musical. Escenografia sense gaires adornaments, tres carros replets de flors que van canviant els colors i tipus de flors a mesura que van canviant també les estacions de l'any. També en el vestuari es va evidenciant quina estació de l'any es troben els personatges. Un vestuari que, amb tota la posada en escena, és una barreja de tots els temps. Vestits més o menys vuitcentistes, amb pentinats i calçats actuals. Combinen les dues coses. Igualment passa amb el repartiment dels papers. Homes fent el paper de dona i dones interpretant personatges masculins. Actuacions corals, amb una correcció molt professional, però sense destacar particularment a ningú, només la seva protagonista, la Rosa Voladeres, una actriu que fins ara havia fet el paper, sempre els papers de repartiment, i que, pare meu, tot i que en moments bastant brillants, amb altres es deixa arrossegar per la musicalitat dels versos d'en Sagarra, i fa això que li resta força i espontaneïtat, a pare meu, eh? De totes maneres, és un plaer veure la menuda figura de la Rosa com omple l'escenari. Dues roses, la Sardà i la Voladeres, han representat aquesta Antònia, que com la flor té un color brillant, una bona olor i també algunes espines. S'ha de veure.
Elvira, fantàstic, eh? Jo crec que aquest comentari que has fet és per emmarcar.
Sí, home.
Sí, home, perquè té aquest final tan poètic i, a més, realment, jo vaig acompanyar al teatre a veure-la i he de dir que he quedat meravellat de la capacitat que tens de recordar i de recuperar i de ressaltar coses de l'espectacle.
Fa uns quants dies que hi vam anar, però són coses que et queden gravades,
sí.
Evidentment.
Molt bé, molt bé. Doncs, escolta, Elvira, moltíssimes gràcies.
Deixa'm dir una cosa. Sí. Sabem que són dies complicats a Barcelona i en altres ciutats, però la cultura i el pensament crític són els millors armes per combatre tot el que s'està passant. Aneu al teatre, aneu-hi.
Exactament. Doncs, Elvira, això, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
És un plaer que ens acompanyis en el programa.
A vosaltres, per mi, és un plaer.
I ens retrobem la setmana vinent.
Això mateix, adéu-siau.
Amunt al taló.
I posem punt i final a aquest programa, marcat especialment per que hem pogut entrevistar el regidor de Cultura, en Carles de la Rosa. Us esperem la setmana vinent, com sempre, el dimecres a les 9 del vespre. A reveure, cuideu-vos i, com ha dit l'Elvira, aneu al teatre!